Bon dia i bona hora, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És dilluns 20 de gener del 2025. 5 minuts més! Un dia que comença amb el cel mig encapotat i amb temperatures que continuen frescotes. Aniol Puigverd, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Joel. Doncs sí, temperatures baixes. Tenim 7 graus sota 0 a Vall de Núria. En tenim un de negatiu a Da. 0 graus els tenim a Ribes de Freser i a Besalú. 2 graus positius a Olot, a Ripoll, a Montlló, a Vall d'en Bas, també a Castellfollit de la Roca i a Vic. 3 graus a Girona, 4 graus a Banyoles, 5 a Santa Pau, 6 graus a Figueres i a Sant Feliu de Pallerols i 8 a Roses.
Dani Ramírez, quina és la previsió amb la qual comencem aquesta nova setmana?
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Sí, el fred serà moderat a intens, de matinada. Pot baixar una mica més la temperatura, ahir no va glaçar tant, una mínima de 2 a Vic, una màxima de 10, i Olot, mínima de 3, màxima de 9. Va quedar un dia fred, ahir ennuvolat, amb alguna pluja a la Costa Brava va caure un litre per metre quadrat, per exemple, a Palamós, 4 volves de neu al Montseny, després de la nevada de dijous, divendres passat, que el Montseny va deixar pràcticament un pam de neu a cotes altes. Doncs bé, avui el dia es presenta variable i mig ennuvolat, fins i tot amb clarianes a l'interior, temperatura més baixa, pot glaçar tot l'interior, de 0 a 3, 4 sota 0, alta muntanya 7, 8 sota 0, a les valls de la Cerdanya també es pot arribar al 7, 8 sota 0, i alguna glaçada pot arribar al prelitoral, difícilment cap a la Costa Brava. A la tarda la temperatura no canvia, per tant, màximes aquest dilluns, entre els 10, 12, màxim 13, 14, i augment dels núvols a la tarda i al vespre. No descartem vespre o nit alguna gota al Pirineu, molt poqueta cosa, perquè s'acaba la pertorbació de gregal, el vent gira al sud, i per exemple aquest dimarts ja ens afectarà una pertorbació atlàntica, que està bé de Portugal, i que pot deixar alguns plogims a la tarda. Després d'un matí variable, doncs dimarts a la tarda, també dimecres, podria plovisquejar a l'interior, Pirineu, Prepirineu, cota de neu ja més alta, 1.800-1.900 metres, i temperatures sense canvis o més altes de nit. De nit ja no glaçarà tant aquest dimarts. I els propers dies, amb aquests vents del sud-oest, tindrem pertorbacions i fronts atlàntics, alguna nevada al Pirineu a cotes no gaire baixes, més aviat altes, doncs la temperatura es pot disparar per damunt de 15, 18 i fregar els 20 graus, sobretot dimecres, que serà el dia més suau.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Títols d'aquest dilluns: es compleixen 5 anys del temporal Glòria. La pluja i la neu van afectar durant 3 dies la Garrotxa, deixant alguns danys especialment importants.
En el seu dia, segons les administracions públiques, els protocols van funcionar, però en alguns sectors les coses es podrien haver fet millor.
Escoltem a Santi Reixac, president del Consell Comarcal.
Ara que parlem 5 anys més tard, jo crec que van ser moments, els que recordem, van ser moments complicats. Però també ens va servir que des de llavors tenim muntat doncs, tot un grup d'emergències a nivell d'alcaldes de la comarca, que ens va anar molt bé per treballar, i ho hem vist amb coses que van venir més endavant, com va ser el Covid i això, que gràcies a això tenim doncs, aquest muntatge de comunicació entre nosaltres, no? Que en aquest moment el bàsic és anar units i anar units com a comarca doncs, per mirar de trobar les solucions que sorgien en aquell moment.
La Generalitat vol obrir la temporada 27-28 al nou telecabina que permetrà treure els vehicles a Vallterra.
El projecte costarà 40 milions d'euros i forma part del pla de la Generalitat per fer una gestió més sostenible i atraure visitants tot l'any.
Així ho ha confirmat Sílvia Paneque, la consellera de Territori.
Tornem al parc, allò que ja era del parc, de les capçaleres del Ter i del Freser, allunyant aquest aparcament que teníem en aquests moments, situant-lo a 7 cases i amb un telecabina que serà l'únic accés directe al parc.
Els propietaris de l'Alta Garrotxa estan satisfets amb els primers contactes amb la Generalitat per parlar del futur d'aquesta zona.
I també la iniciativa de crear un parc natural de l'Alta Garrotxa, però diuen que ha de ser ben plantejat i no pas com el pla especial de l'Alta Garrotxa que continua als tribunals.
El parc natural és un instrument, i un instrument pot servir per fer coses ben fetes i coses mal fetes. Nosaltres, evidentment, doncs el que estem disposats és a posar-nos bé per aportar el màxim perquè el parc sigui, si es vol fer, doncs sigui un gran instrument doncs, per posar en valor el que és l'Alta Garrotxa.
Són paraules d'en Joaquim Coc, secretari de l'Associació de Propietaris de Finques Rústiques de l'Alta Garrotxa. Ens quedem en aquest sector perquè l'Associació d'Escaladors demana a la Generalitat que no se'l restringeixi la seva activitat a la zona.
Denuncien que un pla regulador els impedeix fer escalada en vies que porten dècades actives i demanen una regulació dinàmica que tingui en compte les èpoques de nidificació de les aus que hi ha a la zona.
Escoltem en Xavi Aupí, membre de l'Associació d'Escaladors.
Vam mirar quines parets escalaven i van dir, doncs d'acord, a partir d'ara que escalin aquí, però en lloc més. I clar, això d'alguna manera té... Nosaltres ens va confinar en un espai reduït, però és que, a més, a part de confinar-nos i no permetre l'evolució natural de l'escalada, el que va passar és que van catalogar malament les parets allà on nosaltres escalàvem.
La policia local de Ripoll fa un bon balanç del 2024, sobretot en comparació amb l'any anterior, amb el 2023.
S'han reduït l'accidentalitat, l'incivisme i la criminalitat a la capital, tot i que gràcies a l'aplicació de la tecnologia les denúncies també han augmentat.
Escoltem en Francesc Campaio, és el cap de la policia local.
55-60 accidents crec que són massa accidents per un poble petit. Llavors farem mesures, com estem fent, no?, per reduir l'accidentalitat, controlem molt els semàfors, posem el radar, fem mesures doncs, per baixar la velocitat, per baixar les infraccions, i això doncs, comporta també una baixada d'accidentalitat i de lesivitat, evidentment. La gent hauria de ser més conscient de que quan estem en un cotxe no estem en un vehicle, estem dins un arma. Un vehicle es pot convertir en un arma. Si jo porto un vehicle de forma inapropiada i fent infraccions, doncs puc matar la seva família, puc matar els seus fills o puc matar els seus germans. I això és el que no podem tolerar des de la policia.
Primeres declaracions de l'alcalde de Gombrèn després de la dimissió dels membres de la Comissió de Festes. César Uller creu que aquest fet està directament relacionat amb l'anterior dimissió de dos dels regidors per desgastar el govern municipal.
L'actitud de la Comissió de Festes està clarament instrumentalitzada políticament pels dos regidors, que ja hem vist que tenen una forma d'actuar... com a mínim agressiva i, bueno, i utilitzant mètodes poc ètics per un punt de vista i que ha estat instrumentalitzada. Això és un clàssic en els ajuntaments, que hi hagi un tipus de corporació que des de fora de l'ajuntament fa pressió políticament. En el cas de la Comissió de Festes, el fet de que diguin pues ara no volem fer més festes o... Això repercuteix negativament en la població.
Ribes de Freser aprova un pressupost de més de 4 milions d'euros, 700.000 euros pel 2025. Un pressupost que permetrà una forta inversió al municipi. La Mònica Sant Jaume és l'alcaldessa.
Que no hem augmentat impostos i, per tant, el no augmentar impostos i fer un pressupost contingut fa que haguem hagut de fer mans i màniques gairebé d'uns màgia per poder quadrar aquest impost amb ingressos i despeses. I en gairebé 500.000 euros d'inversió es pen ja es va comunicar això en sessió plenària d'una modificació de crèdit de gairebé 500.000 euros més a préstec de millores a la residència geriàtrica.
És l'alcaldessa de Ribes de Freser, Mònica Sant Jaume, 4.700.000 euros. Aquest és el pressupost pel 2025 a l'Ajuntament de Ribes de Freser. I més coses. Santa Pau concedeix el Fesol d'Or a Xico Güell.
Està premiat per la dedicada i continuada labor a favor del tennis al municipi. L'acte d'entrega del Fesol d'Or s'ha fet durant la Fira del Fesol, que ha reunit centenars de persones a Santa Pau.
Va començar que vaig entrar a l'Ajuntament l'any, no sé, me'n recordo si hi havia 70 o 80, vaig entrar a l'Ajuntament de regidor, perquè no en trobava, en faltava un, i vaig dir que si podia ser d'esport, sí, dic, si no, no. I quan hi vaig ser, quan vam ser d'esport, vaig dir, vull fer una pista de tenis, si m'ajudeu, si no, plego, perquè tot era futbol i tot era... I sí, sí, em van ajudar a fer una pista de tenis.
I parlant de futbol... Esports. La Unió Esportiva Olot no aixeca el cap. L'equip de Pedro Dolera perd a Torrent per culpa d'una mala primera meitat i d'un gol només de començar la segona. Pedro Dolera reconeix que ara ja sí que estan preocupats.
Estem tots preocupats, estem tots molt posats en intentar sortir d'aquí, però al final aquí la preocupació, el d'això, no té, o sigui, totes les ganes que tu posis, si després al camp no el veuen, no serveix de res. Vull dir, el que hem de fer nosaltres és ser conscients de que algú falla i que hem de posar un punt més.
I la Badesenc afronta la tercera derrota consecutiva contra el Vilablareix, que es va imposar i va guanyar l'últim partit de la primera volta amb 6-2. Escoltem, Àlex Ferrés és l'entrenador de la Badesenc.
La veritat és que molt poc contundents, estem jugant a casa, no ho hem demostrat i, bueno, hem set molt i molt vulnerables.
L'hoquei Olot lluita contra tot i s'endú la victòria davant l'Alcobendas amb un resultat de 4-3. El primer duel del 2025 a la Josep Jou ha tingut de tot. Gols, alternances i fins i tot polèmica.
L'equip de Ràfols i Piera està capaç de remuntar fins en dues ocasions un marcador en contra. Ferran Segrest, amb un gol a falta de 2 minuts, ha donat la victòria a un conjunt olotí que tanca la primera volta amb 21 punts i només un de les places d'ascens.
Per als vídeos que havíem mirat sabíem que defensaven amb 2 jugadors a dalt, per això hem estat enfonsant la bola. Els jugadors l'han interpretat bé i hem aconseguit un gol també en superioritat. Al final la qüestió és anar creixent, ens havíem marcat estar al grup de dalt, ho estem fent, hem fet una primera volta molt molt bona que no ens dona res de cara a tot el que queda temporada, però sí a complir aquest objectiu i a pensar doncs, que de moment fins a el que portem a dia d'avui doncs, les coses estan sortint molt bé.
I algunes propostes curioses que ens deixa el cap de setmana: els esquiadors han tornat a fugir dels papus que vaguen per les pistes d'esquí de la Vall de Núria, on un centenar de visitants han gaudit d'aquesta esquiada nocturna. En David Codonya és responsable d'activitats i esdeveniments de la Vall de Núria.
La nit del papus és aquesta esquiada nocturna que està lligada amb el concepte dels papus. Els papus és aquesta figura fantasiosa, no? Una miqueta aquest el mal, no? Que representa el mal, no? I el que fem és aquesta nit doncs cridem els papus per foragitar aquesta sensació. I llavors tenim tota la gent esquiant de nit, tenim aquí un servei de pica-pica, caldo, perquè amb aquesta fresca doncs ja ens entra bé, i farem també unes baixades de torxes que pot participar tothom, amb llum per als més petits, amb foc per als més grans.
Ridaura reuneix desenes de jugadors en un torneig de Wargames. El local social del poble ha acollit partides que simulaven una batalla o fins i tot una guerra. El català ha estat el gran protagonista de les competicions. Ho han organitzat des de Garrotxa Mitjana. El vicepresident és Joan Codony.
Durant els 2000 es va fer com molta cantera per fer material en català, que hi va haver-hi diverses edicions d'aquests jocs que es feien en català, i llavors nosaltres també ens va enganxar just a l'època que creixíem, que aquesta iniciació, no?, es va poder fer amb aquests reglaments i amb aquests llibres, que, bueno, que els van traduir, llavors, bueno, es va donar tot una mica, no?
Esteu escoltant els 5 minuts més, 3 minuts, 1:15, de seguida entrem en matèria.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Es compleixen 5 anys del Glòria, la pluja i la neu van afectar durant 3 dies la comarca, deixant alguns danys importants. En el seu dia, segons les administracions públiques, els protocols van funcionar, però en alguns sectors les coses es podrien haver fet millor. Així ho reconeix Santi Reixac, president del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Ara que parlem 5 anys més tard, jo crec que van ser moments, els que recordem, van ser moments complicats. Però també ens va servir que des de llavors tenim muntat doncs, tot un grup d'emergències a nivell d'alcaldes de la comarca que ens va anar molt bé per treballar, i ho hem vist amb coses que van venir més endavant, com va ser el Covid i això, que gràcies a això tenim doncs, aquest muntatge de comunicació entre nosaltres, no? Que en aquest moment el bàsic és anar units i anar units com a comarca doncs, per mirar de trobar les solucions que sorgien en aquell moment.
I és que van caure més de 300 litres per metre quadrat en molts punts de la comarca, especialment en una de les zones més afectades com va ser la Vall d'en Bas. 8 punts de la Garrotxa es van situar entre els 20 llocs de Catalunya on més aigua es van recollir. A Llaurona és on més va ploure de tot el país amb 500 litres. A Olot se'n van recollir 327 i el Fluvià es va desbordar en diversos punts com ara la Vall d'en Bas. A part de grans acumulacions de pluja, també es van registrar nivells molt alts d'aigua al riu. Durant el temporal, el punt més alt que va assolir el Fluvià va ser de 130 metres cúbics d'aigua per segon. El director del Sigma és David Llongarriu.
La pilota passada tens una sensació, però el record és el record de, deixa'm dir, fins al moment donat de por, eh? Hosti, imatges del pont de ferro, a l'aigua al límit, o fins i tot les imatges del pont medieval de Besalú, el pont de Rebus, de sobrepassar per dalt, són imatges que queden, quan treballes en el món de l'aigua, queden gravades a la memòria. Són situacions, el president ho ha dit molt bé, i amb el que pregunto que tu feies, què hem après? Hem après molt, però cada episodi de temporada d'aquestes magnituds mai és igual.
Entre les afectacions més destacades a la Garrotxa durant el Glòria va haver inundacions de carreteres, camps i en pobles com Redaura van estar més d'un dia sense aigua potable. Els talls de llum van ser continus, provocant malestar entre els alcaldes de la comarca que després dels fets van presentar una queixa conjunta a Endesa. No deixem encara les qüestions mediambientals perquè la Generalitat vol obrir la temporada 27-28 al nou telecabina que permetrà treure els vehicles a Vallter. El projecte costarà 40 milions d'euros i forma part del pla de la Generalitat per fer una gestió més sostenible i atraure visitants durant tot l'any. Escoltem a Sílvia Paniqué, és la consellera de Territori.
Tornem al parc, allò que ja era del parc, de les capçaleres del Ter i del Freser, allunyant aquest aparcament que tenim en aquests moments, situant-lo a 7 cases i amb un telecabina que serà l'únic accés directe al parc. Per tant, recuperem entorn, millorem aquesta infraestructura, oferim a nivell cultural i d'oci que aquest entorn tan magnífic es pugui gaudir els 365 dies de l'any i estem molt satisfets de poder dir que a partir de febrer la conselleria a través de Ferrocarrils inicia aquest projecte que volem tenir a punt i enllestit per la temporada 2027-2028.
El projecte forma part de la iniciativa Vallter 365 que pretén desestacionalitzar el turisme a la zona i atraure visitants durant tot l'any. Amb la implementació de diferents mesures es preveu arribar als 150.000 visitants. El nou telecabina, que funcionarà amb energia 100% renovable, permetrà treure els vehicles del parc natural, ja que serà l'única manera d'accedir-hi de forma directa, a part dels visitants que vulguin fer-ho caminant o bé amb bicicleta. Escoltem a David Ruiz, és el responsable de Ferrocarrils de la Generalitat.
Per això, amb aquest projecte, un dels elements centrals és retirar el màxim d'intervenció de carreteres, de pàrquings, d'estructures també, de telecadires, per poder gaudir al màxim dels espais naturals, poder alliberar del màxim d'edificació de construccions el que és els espais naturals i poder també millorar a l'hora de l'ús la racionalització, l'organització de les persones que accedeixen. Nosaltres som una porta d'accés a la natura i al parc natural i per tant aquest projecte ens permet ordenar aquest accés al parc natural, garantir que es pugui fer al llarg de tot l'any i garantir també que es pugui fer amb un àmbit d'impacte molt menor del que ara tenim.
Quan es va donar a conèixer fa 2 anys la voluntat del govern de fer un telecabina, el projecte va generar oposició entre entitats ecologistes com la plataforma Stop Jocs Olímpics, que reclamaven que no es fes. El principal argument en contra és l'impacte ambiental que, segons ell, tindrà aquesta infraestructura. I no deixem encara el medi ambient perquè els propietaris de l'Alta Garrotxa estan satisfets amb els primers contactes amb la Generalitat per parlar del futur d'aquesta zona.
Veurien bé la iniciativa de crear un parc natural de l'Alta Garrotxa, però diuen que ha d'estar ben plantejat i no pas com el pla especial de l'Alta Garrotxa, que continua al tribunals. No els estranya, però diuen aquesta situació, ja que asseguren que el document es va començar a redactar amb mal peu.
Gerard Puigdemont.
Els membres de l'Associació de Propietaris de Finques Rústiques de l'Alta Garrotxa valoren positivament la reunió mantinguda amb el secretari de Transició Ecològica de la Generalitat, Jordi Sargatal. Asseguren que Sargatal es va mostrar obert i constructiu a escoltar les necessitats dels propietaris de l'Alta Garrotxa. Les dues parts van referir-se a la intenció de la Generalitat ampliar el nombre de parcs naturals arreu del territori i de la possible creació del Parc Natural de l'Alta Garrotxa. En parla Joaquim Coc, secretari de l'Associació de Propietaris de Finques Rústiques de l'Alta Garrotxa.
Un parc natural és un instrument, i un instrument pot servir per fer coses ben fetes i coses mal fetes. Nosaltres, evidentment, doncs el que estem disposats és a posar-nos bé per aportar el màxim perquè el parc sigui, si es vol fer, doncs sigui un gran instrument, doncs, per posar en valor el que és l'Alta Garrotxa.
En aquest sentit, la constitució del possible nou parc natural de l'Alta Garrotxa hauria de respectar el patrimoni material i immaterial de la zona i el component humà, segons els propietaris, així com altres consideracions.
Un respecte i una... i que la propietat, doncs, privada tingui, doncs, la possibilitat de participar i de decidir, com fins ara no està tenint i no ha tingut mai, perquè se li ha negat, doncs una visió de la biodiversitat que creiem que és compartida, que és una biodiversitat humanista. O sigui, nosaltres, evidentment, vam manifestar en Jordi Sargatal el nostre compromís més potent, més decidit, doncs, per la biodiversitat de l'Alta Garrotxa, per la lluita contra els efectes de la crisi climàtica. En aquesta lluita hi volem ser, i que moltes de les coses que cal a l'Alta Garrotxa, perquè és realment encara sigui un tresor més gran del que ja és de biodiversitat, és gent que hi visqui i treballi doncs, fent les seves activitats tradicionals com sempre s'han fet.
L'Associació d'Escaladors de l'Alta Garrotxa també és notícia avui perquè demana a la Generalitat que no se'ls restringeixi la seva activitat a la zona.
Denuncien que un pla regulador els impedeix fer escalada en vies que porten dècades actives i demanen una regulació dinàmica que tingui en compte les èpoques de nidificació de les aus que hi ha a la zona.
L'Associació d'Escaladors de l'Alta Garrotxa denuncia que el pla regulador de les activitats d'aquesta zona de la comarca fet per la Generalitat i el Consorci de l'Alta Garrotxa els impedeix escalar en zones en les quals des de fa dècades s'escalava. Creuen que per fer el catàleg van agafar un inventari de vies vell que no inclou una quantitat important de les que ells solen fer servir. En parla Xavi Aupí, membre de l'Associació d'Escaladors de l'Alta Garrotxa.
Van mirar quines parets escalaven i van dir, doncs d'acord, a partir d'ara que escalin aquí però un lloc més. I clar, això d'alguna manera té... Nosaltres ens va confinar en un espai reduït, però és que, a més, a part de confinar-nos i no permetre l'evolució natural de l'escalada, el que va passar és que van catalogar malament les parets allà on nosaltres escalàvem. I, per tant, un cop aprovat el pla regulador, totes aquelles parets que no estaven dintre el seu inventari doncs van passar automàticament a ser il·legals. I són parets que tenen, bueno, vies, hi ha vies d'escalada que tenen 30 anys d'antiguitat, fins i que són anteriors fins i tot a la creació del consorci. Doncs ara que resulta que amb aquesta llei que ells han fet, doncs la llei haurà d'actuar retroactivament i desmuntar les vies que s'havien fet molt abans.
Un dels objectius de la Generalitat és garantir que les aus puguin nidificar i viure bé en aquesta zona de la comarca, cosa que els escaladors comparteixen, però asseguren que l'escalada no està fent mal als ocells en aquest sentit.
Esteu escoltant els 5 minuts més, és un quart i mig de nou.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
En matèria esportiva, males notícies per l'Olot. La Unió Esportiva Olot no aixeca el cap. L'equip de Pedro Dolera perd a Torrent per culpa d'una mala primera meitat i d'un gol només de començar la segona.
A mitja hora pel final, Bernils ha retallat distàncies marcant el 2-1 de córner, però els olotins no han trobat el gol de l'empat ara. Continuen a un punt de la penya deportiva l'equip que marca la permanència, però els rivals, que ja just per sobre, s'escapen a més d'un partit.
David Planella.
Les alarmes s'han començat a encendre a la Unió Esportiva Olot. El conjunt garrotxí només ha aconseguit una victòria les últimes 10 jornades de Lliga, ha sumat 7 punts de 30 possibles i no treu el cap de la zona vermella. Ha començat el 2025 amb dues derrotes consecutives, l'última aquest diumenge a l'estadi de Sant Gregori, al camp d'un rival directe que ara s'escapa 6 punts més l'average. El tècnic de l'Olot és Pedro Dolera.
Estem tots preocupats, estem tots molt posats en intentar sortir d'aquí, però al final aquí la preocupació al d'això no té, o sigui, totes les ganes que tu posis, si després al camp no el veuen, no serveix de res. Vull dir, el que hem de fer nosaltres és ser conscients de que algú falla i que hem de posar un punt més.
El Torrent va ser millor que l'Olot a la primera meitat. Amb les idees més clares, el conjunt valencià es va imposar en el joc i en el marcador. Es va avançar abans de la mitja hora de joc gràcies a una centrada de Peleteiro i a una rematada de Chavarría. El lateral va superar Dani Hernández, que debutava amb la samarreta olotina, i el davanter va rematar tot sol, lliure de marcatge, davant de Pol Ballester. Amb l'1-0 es va arribar al descans, però lluny de millorar, només de començar la segona meitat, l'Olot va empitjorar. En la primera jugada, el Torrent va forçar el corner en què va arribar el 2-0. Els valencians van tenir la sort de cara perquè Uri González es va enviar al fons de la xarxa una pilota pentinada al primer pal.
Són gols de passarell o no sé quin don posar-li. És que al final hem de tenir molta més agressivitat en aquestes situacions. Ells han tret dos de sota els pals amb una agressivitat increïble i nosaltres això no ho hem sabut fer i ens està faltant.
El partit es va complicar molt amb el 2-0, però l'Olot no es va donar per vençut, va agafar la batuta del joc i durant molta estona va superar el Torrent. De cap, en un corner servit per Pedro del Campo, Roger Bernils va retallar distàncies. Era el minut 15 i encara quedava mitja hora llarga per buscar l'empat. Dolera va acabar jugant amb 5 jugadors ofensius, entre ells el debutant Carlos Gilbert, que va ser el primer canvi. però tot i tenir temps i tot i apostar-ho tot a l'atac, l'equip olotí no va trobar el gol del 2-2.
La Badesenc de la seva banda afronta la tercera derrota consecutiva contra el Vilablareix, que es va imposar i va guanyar l'últim partit de la primera volta amb 6-2, Carolina Ríos.
Tercera derrota consecutiva de la Badesenc contra l'equip de Vilablareix, que va guanyar l'últim partit de la primera volta 6-2. La primera part d'aquest partit va ser bastant ajustada. De fet, el primer gol va ser de l'equip d'Àlex Farrés al minut 21. Però aquest avantatge no va durar gaire perquè el Vilablareix va reaccionar ràpidament i va empatar. Minuts després va arribar el segon gol dels visitants a càrrec del jugador Jordi Marquès. Ens parla Àlex Farrés, entrenador de la Badesenc.
La veritat és que molt poc contundents, estem jugant a casa, no ho hem demostrat i bueno, hem set molt i molt vulnerables.
Tot i que els santjoanins van començar amb bon peu, la segona part va ser totalment controlada pels jugadors de Francesc Ayats, que van començar amb molta força i van imposar el seu ritme. D'aquesta manera van sumar 4 gols més amb molt poca diferència de temps.
En individualitats doncs, hem comès errors, estem cometent errors i ens agafen l'esquena o som poc contundents en alguns 1-1 i llavors tot el treball que es pugui fer es desmunta molt fàcilment.
Després de 65 minuts, el ritme del partit es va mantenir i els ripollesos no van poder reaccionar amb contundència a la línia defensiva del Vilablareix. El pròxim partit de la Badesenc serà contra el Palafrugell el dissabte 25 de gener a l'estadi municipal Josep Pla.
I en futbol territorial, gran actuació dels dos representants garrotxins a segona catalana. El Bos de Tosca goleja el Farners per 5-0 i el Sant Jaume Olot B assalta el camp del Palafrugell i guanya per 0-2.
A tercera catalana, les preses s'endú el derbi contra el Sant Joanenc. El Montagut ha guanyat a Cornellà de Terri per 1-2 al Camprodon, superat el Serinyà per 3-0 i el Camp Davant l'ha vençut el Sarrià de Ter per 1-4. Garrotxa i Sant Privat han empatat a 2 gols en l'altre derbi garrotxí de la categoria. Finalment, a la quarta catalana, el filial de les preses ha golejat els Joanetes. L'Atlètic Olot ha perdut 3-2 a Camós. El Sant Miquel de Camp Major ha empatat contra el Castellfollit en un partit sense gols. El Besalú ha superat a molta claredat el Sant Roc per 8-0. Sant Pere Martí s'ha desfet de la Canya per 3-2 i la Vall d'en Bas ha empatat a 2 davant l'Hostoles.
Escolteu els 5 minuts més. Amb 3 minuts ens plantem ja a 9:15.
Són els mesos més freds a la Garrotxa. Has d'omplir el dipòsit de gasoil per la calefacció? No ho dubtis. Petrolis és el teu distribuïdor de confiança. Demana'ns el gasoil d'automoció, agrícola o de calefacció. A Petrolis som especialistes en gasoils tant per a empreses com a per a particulars. Ens trobaràs a Olot al telèfon 972 27 36 19 o al web petrolis.es. A més, Petrolis segueix creixent a la nostra comarca. Ara també donem servei als clients de Fibesa i Petrocat Olot. Petrolis, més de 25 anys arribant a totes les cases.
T'havíem avisat. No estem disposats a aturar-nos perquè seguim a la primera línia de la transició energètica. Ara, fem un pas més buscant el millor servei per tu. Bassols Energia presenta la seva primera app per gestionar la teva energia de manera fàcil, ràpida i eficient. Perquè, des de sempre, i ara més que mai, sabem que ningú millor que tu gestionarà el que necessites. Bassols, l'energia compromesa. Descarrega't la nova app de Bassols Energia i descobreix tot el que hi pots fer.
A Banyoles, les rebaixes i els grans descomptes en articles de temporada i de qualitat tenen un nom: Firestock. La millor qualitat al millor preu en moda, calçat, llar i altres productes és el pavelló de la Draga de Banyoles el cap de setmana del 24, 25 i 26 de gener. I si això no és suficient, compra i guanya fantàstics premis de fins a 300 euros. Consulta els horaris i tota la informació a la web o a les xarxes socials de Turisme Banyoles. T'ho perdràs?
Marina, ja t'ha arribat la comanda a casa?
Sí, sí, fer la compra en línia és fantàstic.
I què fas per aquí?
Et volia demanar una bona recepta per cuinar el peix.
Oh, i tant! Ara te l'explico.
A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin?
El Centre Mèdic Estètic L'Orquídia ho fem possible des de fa 86 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 86 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Bon dia, bona hora, són 8:45, ens posem al dia. Avui és 20 de gener, és dilluns.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
5 anys del temporal Glòria.
Doncs sí, la pluja i la neu van afectar durant 3 dies a la comarca, deixant alguns danys importants en el seu dia. Segons les administracions públiques, els protocols van funcionar, però alguns sectors les coses es podrien haver fet millor. Van caure més de 300 litres per metre quadrat en molts punts de la comarca, especialment en una de les zones més afectades, com la Vall d'en Bas.
En David Llongarriu és el director del Sigma.
La pilota passada tens una sensació, però el record de... deixa'm dir, fins al moment donat, de por, hòstia, imatges del pont de ferro, a l'aigua al límit, o fins i tot les imatges del pont medieval de Besalú, el pont de Rebus, de sobrepassar per dalt, són imatges que queden, quan treballes en el món de l'aigua, queden gravades en la memòria. Són situacions, el president ho ha dit molt bé, i amb el punt que tu feies, què hem après? Hem après molt, però cada episodi de temporada d'aquestes magnituds mai és igual.
La Generalitat ja ho té tot a punt per obrir la temporada 27-28 al nou telecabina que permetrà treure els vehicles de Vallter.
El projecte costarà 40 milions d'euros i forma part del pla de ferrocarrils de la Generalitat per fer una gestió més sostenible i atraure visitants tot l'any.
L'ho ha assegurat, ho ha avançat, ja ho ha dit la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Tornem al parc, allò que ja era del parc, de les capçaleres del Ter i del Freser, allunyant aquest aparcament que tenim en aquests moments, situant-lo a 7 cases i amb un telecabina que serà l'únic accés directe al parc. Per tant, recuperem entorn, millorem aquesta infraestructura, oferim a nivell cultural i d'oci que aquest entorn tan magnífic es pugui gaudir els 365 dies de l'any.
Els propietaris de l'Alta Garrotxa satisfets amb els primers contactes amb la Generalitat per parlar del futur d'aquesta zona.
Veurien bé la iniciativa de crear un parc natural de l'Alta Garrotxa, però diuen que ha de ser ben plantejat i no pas com el pla especial de l'Alta Garrotxa que continua als tribunals.
El secretari de l'Associació de Propietaris de Finques Rústiques de l'Alta Garrotxa, Joaquim Coc.
El parc natural és un instrument, i un instrument pot servir per fer coses ben fetes i coses mal fetes. Nosaltres, evidentment, doncs el que estem disposats és a posar-nos bé per aportar el màxim perquè el parc sigui, si es vol fer, doncs sigui un gran instrument doncs per posar en valor el que és l'Alta Garrotxa.
L'Associació d'Escaladors de l'Alta Garrotxa, per cert, demana a la Generalitat que no se'ls restringeixi la seva activitat a la zona.
Denuncien que un pla regulador els impedeix fer escalada en vies que porten dècades actives i demanen una regulació dinàmica que tingui en compte les èpoques de nidificació de les aus que hi ha a la zona.
En Xavi Aupí és membre de l'Associació d'Escaladors.
Van mirar quines parets escalaven i van dir, doncs d'acord, a partir d'ara que escalin aquí, però un lloc més. I clar, això d'alguna manera té... nosaltres ens va confinar en un espai reduït, però és que, a més, a part de confinar-nos i no permetre l'evolució natural de l'escalada, el que va passar és que van catalogar malament les parets allà on nosaltres escalàvem.
La policia local de Ripoll fa un bon balanç del 2024, sobretot en comparació amb l'any anterior, el 2023.
S'han reduït l'accidentalitat, l'incivisme i la criminalitat a la capital, tot i que gràcies a l'aplicació de la tecnologia les denúncies també han augmentat. Des del COR remarquen que, com a policia local, els toca treballar en tot tipus de serveis i ressalten la seva proximitat.
El sentirem a partir d'ara. Primeres declaracions a l'alcalde de Gombrèn després de la dimissió dels membres de la comissió de festes.
César Uller creu que aquest fet està relacionat directament amb l'anterior dimissió de dos dels regidors per desgastar el govern municipal. Diu que no dimitirà per responsabilitat amb el municipi i esgotarà el mandat amb un govern de dos càrrecs electes.
Ribes de Freser ha aprovat un pressupost de més de 4.700.000 euros pel 2025.
Un pressupost que permetrà una forta inversió al municipi i el qual es vertebrarà en dos grans eixos, la millora de la residència geriàtrica i la millora en la xarxa d'aigua de Ventolà.
I a Santa Pau concedeixen el Fesol d'Or al Xico Cullell.
Ha estat premiat per la dedicada i continuada labor a favor del tenis al municipi.
En esports, l'Olot no aixeca el cap. L'equip de Pedro Dolera perd a Torrent per culpa d'una mala primera meitat i d'un gol només de començar la segona.
A mitja hora pel final, Bernils ha ratllat distàncies marcant el 2-1 de córner, però els lutins no han pogut trobar el gol de l'empat.
Pedro Dolera reconeix que ja estan preocupats.
Estem tots preocupats, estem tots molt posats en intentar sortir d'aquí, però al final aquí la preocupació, el d'això no té, o sigui, totes les ganes que tu posis, si després al camp no el veuen, no serveix de res. Vull dir, el que hem de fer nosaltres és ser conscients de que algú falla i que hem de posar un punt més.
La Badesenc afronta la tercera derrota consecutiva contra el Vila Blareix, que es va imposar i va guanyar l'últim partit de la primera volta amb 6-2. El tècnic és Àlex Ferrés.
La veritat és que molt poc contundents, estem jugant a casa, no ho hem demostrat i... bueno, hem set molt i molt vulnerables.
I avui també hem de parlar d'hoquei, perquè què va fer l'Olot, el club hoquei Olot? Doncs lluita contra tot i s'endú la victòria davant l'Alcobendas amb un ajustadíssim 4-3.
El primer duel del 2025 a la Josep Jou ha tingut de tot, gols, alternances i polèmica. L'equip de Ràfols i Piera va ser capaç de remuntar fins en dues ocasions un marcador en contra. Ferran Segrest, amb un gol a falta de 2 minuts, va donar la victòria a un conjunt lutí que tanca la primera volta amb 21 punts i només un de les places d'ascens.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Catalunya, Espanya i el món disminueix el nombre d'explotacions agrícoles a Catalunya.
La falta del relleu generacional, l'augment dels costos de producció i la burocràcia imposada per les administracions són els principals motius d'aquest retrocés.
El tramvia del Camp de Tarragona s'estrenarà el 2028, segons diu el govern.
La primera fase del tramcamp, que ha d'unir Cambrils, Salou i Vilaseca, es licitarà la setmana que ve i preveu una inversió de 245 milions d'euros.
Pàgina internacional, Israel allibera 90 presoners palestins després de l'entrega de les 3 hostatges israelianes.
Abans d'alliberar-los, se'ls ha traslladat a la presó d'Ofer, on els han fet reconeixements mèdics i proves d'identitat.
Donald Trump aterra avui a la Casa Blanca entre protestes i promeses d'una deportació massiva de migrants.
Washington s'omple de seguidors i detractors de Trump a l'espera de la presa de possessió d'aquest dilluns.
TikTok recupera el servei als Estats Units després de l'apagada i la promesa de Trump.
Aquest dilluns el nou president podria aplicar una moratòria de 90 dies i la plataforma xinesa ha assegurat que ja està treballant perquè l'aplicació estigui plenament operativa.
Els Gaudí treuen pit en el millor any del cinema català.
Els premis de l'Acadèmia del Cinema Català celebren els 17 anys en una gala on el 47 ha estat la gran guanyadora.
La Judit Cullell és la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català.
Crec que aquest any hem de començar aquest discurs amb una paraula: enhorabona. Enhorabona perquè el 2024 ha estat un any brillant pel cinema català. Hem seguit fent bones pel·lícules, que han recorregut festivals, que han seguit guanyant premis, internacionalitzant el nostre cinema més que mai, però sobretot, sobretot, aquest any serà recordat perquè hem assolit la fita més desitjada de totes, aquella fita que portàvem anys demanant. Hem aconseguit el públic. Aquest any, sí. El 2024 hem omplert les sales de cinema en català.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
DAIFE és sostenibilitat, evolució i futur.
Anem al temps. Previsió meteorològica de cara a les properes hores. Abans, però, temperatures, Aniol.
Doncs avui ens llevem amb 7 graus sota 0 a Vall de Núria. En tenim un de negatiu a 0 graus. Els tenim a Camprodon i a Ribes de Freser, també a Besalú. 2 graus positius a Olot, a Ripoll, a la Vall d'en Bas, a Montlló, Castellfollit de la Roca, també a Vic. 3 graus a Banyoles, 4 a Girona, a Santa Pau i a Figueres, i 8 graus a Roses i a Sant Feliu de Pallerols.
Anem al temps.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez.
Avui el fred serà moderat a intens de matinada. Pot baixar una mica més la temperatura, ahir no va glaçar tant, una mínima de 2 a Vic, una màxima de 10, i Olot mínima de 3, màxima de 9. Va quedar un dia fred, ahir ennuvolat, amb alguna pluja a la Costa Brava va caure 1 litre per metre quadrat per exemple, a Palamós, 4 volves de neu al Montseny, després de la nevada de dijous, divendres passat, que el Montseny va deixar pràcticament un pam de neu a cotes altes. Doncs bé, avui el dia es presenta variable i mig ennuvolat, fins i tot amb clarianes a l'interior, temperatura més baixa, pot glaçar tot l'interior, de 0 a 3, 4 sota 0, alta muntanya 7, 8 sota 0, a les valls de la Cerdanya també es pot arribar al 7, 8 sota 0, i alguna glaçada pot arribar al prelitoral, difícilment cap a la Costa Brava. A la tarda la temperatura no canvia, per tant màximes aquest dilluns entre els 10, 12, màxim 13, 14 i augment dels núvols a la tarda i al vespre. No descartem vespre o nit alguna gota al Pirineu, molt poqueta cosa, perquè s'acaba la pertorbació de gregal, el vent gira al sud i, per exemple, aquest dimarts ja ens afectarà una pertorbació atlàntica, que està bé de Portugal i que pot deixar alguns plogims a la tarda. Després un matí variable, doncs dimarts a la tarda, també dimecres, podria plovisquejar a l'interior, Pirineu, Prepirineu, cota de neu ja més alta, 1.800-1.900 metres i temperatures sense canvis o més altes de nit. De nit ja no glaçarà tant aquest dimarts. I els propers dies amb aquests vents del sud-oest tindrem pertorbacions i fronts atlàntics, alguna nevada al Pirineu a cotes no gaire baixes, més aviat altes, doncs la temperatura es pot disparar per damunt de 15-18 i fregar els 20 graus, sobretot dimecres, que serà el dia més suau.
Peixos Isma, l'única peixateria d'Olot on els dilluns a partir de les 7 de la tarda arriba el peix directe de la llotja de roses. T'hi resistiràs a un peix tan bo i tan fresc? Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972-03-91-52 i a Instagram, segueix-nos. Peixos Isma!
Parlem ara de seguretat ciutadana. La policia local de Ripoll fa un bon balanç del 2024, sobretot en comparació amb el 2023. S'han reduït l'accidentalitat, l'incivisme i la criminalitat a la capital, tot i que gràcies a l'aplicació de la tecnologia les denúncies també han augmentat. Des del COR remarquen que com a policia local els toca treballar en tot tipus de serveis i ressalten la seva proximitat. Ens ho explica en Guido Sengerotti.
La policia local de Ripoll ha passat de fer 258 intervencions per sorolls de nit i aldarulls el 2023 a fer-ne només 145 l'any 2024. També hi ha hagut una reducció significativa dels accidents de trànsit del voltant d'un 20% d'un any a l'altre. Des del COS es feliciten per les dades, però sí que remarquen que encara hi ha massa accidentalitat a la vila comtal. En parla Francesc Campaio, cap de la policia local de Ripoll.
55-60 accidents crec que són massa accidents per un poble petit. Llavors farem mesures, com estem fent, no?, per reduir l'accidentalitat, controlem molt els semàfors, posem el radar, fem mesures doncs, per baixar la velocitat, per baixar les infraccions, i això doncs, comporta també una baixada d'accidentalitat i de lesivitat, evidentment. La gent hauria de ser més conscient de que quan estem en un cotxe no estem en un vehicle, estem dins una arma. Un vehicle es pot convertir en una arma. Si jo porto vehicle de forma inapropiada i fent infraccions, doncs puc matar la seva família, puc matar els seus fills o puc matar els seus germans. I això és el que no podem tolerar des de la policia.
En paral·lel a aquesta disminució d'aquests incidents, sí que hi ha hagut un augment important de denúncies en matèria de civisme i també en assumptes de circulació i vehicles. Això es deu a les millores tecnològiques que ha implementat la policia a l'hora de tramitar la documentació i també a com s'ha desenvolupat l'acció dels agents.
Després, quan et baixen molts requeriments dels ciutadans, quan és, per exemple, els aldarulls a la nit o quan et baixen altres els robatoris o te baixen altres índexs, et pots dedicar més doncs, a mirar altres coses, no? Aquest any per què han pujat les denúncies de civisme? Doncs molt fàcil, perquè hem fet controls de paisà i hem denunciat molts gossos a la via pública que estaven doncs, orinant o defecant o sense estacar, i llavors hem pogut fer molts controls al centre, que és on més incivisme detectem.
Des del cos policial valoren positivament les millores dutes a terme en la seva tasca durant l'any i es mostra satisfacció per les dades registrades.
Primeres declaracions de l'alcalde de Gombrèn després de la dimissió dels membres de la comissió de festes. César Uller creu que aquest fet està relacionat directament amb l'anterior dimissió de dos dels regidors per desgastar el govern municipal. Assegura que no dimitirà per responsabilitat amb el poble i esgotarà el mandat amb un govern de dos càrrecs electes. Ens ho explica la Paula Sayago.
L'alcalde de Gombrèn, César Uller, no té cap dubte que la dimissió dels membres de la comissió de festes abans de la celebració de l'arribada dels Reis de l'Orient està instrumentalitzada pels dos regidors dos dimissionaris de l'equip de govern, Martí Vidal i Pere Brull.
L'actitud de la comissió de festes està clarament instrumentalitzada políticament pels dos regidors, que ja hem vist que tenen una forma d'actuar com a mínim agressiva i, bueno, i utilitzant mètodes poc ètics, però també un punt de vista, i que ha estat instrumentalitzada. Això és un clàssic en els ajuntaments, que hi hagi un tipus de corporació que des de fora de l'ajuntament fa pressió políticament. En el cas de la comissió de festes, el fet de que diguin pues ara no volem fer més festes, o, això el repercuteix negativament en la població.
El mandat a Gombrèn va començar amb la dimissió de la candidata del Partit dels Socialistes, al Valí, en unes eleccions que el municipi, per la seva població, són de llistes obertes. César Oller va ser l'electe menys votat del seu grup, però va assumir el lideratge de Tots Junts Fem Gombrèn, acord municipal, per la seva experiència prèvia com a alcalde. Amb la dimissió de dos dels quatre regidors de l'equip de govern, el Batlle suma només el regidor Raimon Mir. Malgrat tot, l'alcalde diu que no dimitirà per responsabilitat amb el municipi i esgotarà el mandat amb l'actual aritmètica.
Dimitir de cap de les maneres, i precisament amb més ganes que mai, veient de la manera que s'ha fet i de la manera que aquests regidors han actuat. O sigui, dimitir seria una responsabilitat absoluta, i tot el contrari, precisament seguir treballant i anar fent, és que l'Ajuntament ha de seguir funcionant, és perquè això és per tot el poble, o sigui que aleshores si som dos, som dos.
Oller assegura que l'última dimissió, la de la comissió de festes, no impedirà que es continuïn organitzant festes al poble fins a la fi del mandat.
I encara més coses de política municipal, perquè a Ribes de Freser ja han aprovat els pressupostos municipals.
Ribes de Freser ha aprovat un pressupost de més de 4.700.000 euros pel 2025. Un pressupost que permetrà una forta inversió al municipi i el qual es vertebrarà en dos grans eixos: la millora de la residència geriàtrica i la millora a la xarxa d'aigua de Ventolà. Mònica Sant Jaume és l'alcaldessa de Ribes de Freser.
Que no hem augmentat impostos, i per tant, el no augmentar impostos i fer un pressupost contingut fa que haguem hagut de fer mans i màniques, gairebé d'uns màgia, per poder quadrar aquest impost amb ingressos i despeses. I en gairebé 500.000 euros d'inversió, expenses, ja es va comunicar això en sessió plenària, d'una modificació de crèdit de gairebé 500.000 euros més a préstec de millores a la residència geriàtrica, i això ha de fer que amb aquestes millores a la residència, amb els gairebé 100.000 euros, amb un compromís també de la Diputació de Girona en l'arranjament, en un inici d'arranjament del parc de bombers voluntaris, i també en la millora de la xarxa d'abastament d'aigua de Ventolà, que és una subvenció del Departament d'Acció Climàtica que ascendeix a 450.000 euros, dels quals doncs, hi ha 300.000 euros en subvenció. Aquestes són les línies principals d'inversió d'aquest 2025.
Els copaires es van mostrar en contra dels pressupostos presentats per l'equip de govern, al·legant que els consideren continuistes. En parla el portaveu de CUP Ribes de Freser, Àlex Medrano.
Un pressupost continuista perquè és pràcticament calcat el que ja hi havia l'any anterior. L'úniques petites modificacions que hi ha pogut haver és el tema de la subvenció, que havia caigut d'una subvenció per el tema de les aigües de Ventolà, que evidentment això ens sembla correcte. Considerem doncs, que potser hi ha altres prioritats al municipi, i nosaltres com a CUP sempre hem dit doncs, que un dels principals reptes pel municipi és l'habitatge, i se'ns va dir doncs, que aquest equip de govern no s'endeutaria i no invertiria en habitatge, i que no era la seva prioritat.
L'equip de govern es proposa executar dos grans projectes la primera meitat de l'any. A l'expectativa de que els pressupostos entrin en vigor a principis de febrer, l'Ajuntament engegarà les millores del parc de bombers i la millora de la xarxa d'aigua de Ventolà. Aquests dos punts haurien de veure la llum entre juny i juliol.
I no deixem encara la política, perquè aquest cap de setmana s'ha presentat a Olot, dins dels quaderns d'història de la ciutat, Transició i Democràcia. És l'últim estudi d'en Josep Murlà, l'historiador local amb qui parlem ara. Josep Murlà, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
Com podríem definir la transició i la democràcia? Com es va aplicar en el cas concret de la ciutat d'Olot? Com va ser aquell període?
Bé, vull dir, diguéssim que va ser un període, evidentment, de canvis, però dins de tot d'una certa tranquil·litat. El que passa és que es havia de fer, hi havia tantes coses per fer que bueno, va costar d'engegar-ho, perquè sobretot era qüestió de... El problema que hi havia en general, era que a la ciutat i en altres llocs, era que es tenien pressupostos de poble, però problemes de ciutat. I aleshores, és clar, això fins que no es va poder resoldre, que hi va haver-hi fins allò d'aquell... Si tothom se'n recordarà d'aquella campanya de Hacienda Somos Todos, perquè ens va introduir la recaptació d'Hisenda, i a través de la recaptació d'Hisenda es van poder aconseguir diners, doncs, per poder repartir i distribuir a tots els ajuntaments i fer possible que es fessin les obres necessàries, del tot necessàries en aquell moment.
Josep, l'alcalde de l'època era ben vist? És a dir, els alcaldes que venien de l'època franquista eren ben vistos a la ciutat o no?
L'últim alcalde franquista va ser en Joan de Malibran. Aleshores va aplegar el 77 per coherència, perquè va dir que li havien fet jurar uns principis polítics que aleshores allò els havien canviat i per tant ell va plegar. Aleshores, esclar, va entrar en Francesc Casas. En Casas ja era de l'equip d'en Malibran, però va optar una actitud molt, diguéssim, lleugera, diguent, jo sóc aquí transitoriament i per tant, escolteu, ja us ho fareu, jo no em presentaré pas, però va adoptar una línia així per diferir-la amb uns grans trets, de dir, em dedicaré a resoldre les petites coses de la ciutat, que n'hi havia moltes, com per exemple fer rajar les fonts, i l'altre, doncs, ja s'irà fent, i quan feu eleccions, i vosaltres ja us ho ocupareu. I així va ser.
Per tant, Josep, pel que expliques, hi havia mancances que avui diríem que eren com molt bàsiques, no?
Moltes. Havien començat a engegar el polígon industrials, però es va haver d'acabar de fer en Joan Sala. El passeig de Barcelona era un problema importantíssim, perquè el trànsit augmentava, els vehicles també es feien més grossos cada vegada, i el passeig de Barcelona era un problema de circulació. I fins que no es va trobar la solució actual de convertir el passeig, el centre del passeig, en centre, en bon passeig, i els laterals, que eren les voreres, doncs en vies de circulació, doncs això no es va poder resoldre.
Quant de temps d'estudi ha suposat la realització d'aquest llibre, Josep?
Ui, no... a moltes hores, però evidentment no les vaig pas comptar, però va anar des d'octubre del 2022 fins a final de març del 23.
Hi ha hagut alguna part que hagi sigut especialment complicada de trobar?
No, el problema ha sigut sempre... Bueno, he pogut consultar molt la hemeroteca, a part jo tenia molts apunts i moltes... me'n recordava de moltes coses, però el problema era que està limitat per l'extensió dels capítols del llibre. O sigui, tenen de tenir tants caràcters, o sigui, tantes lletres o tantes frases. I aleshores em vaig passant tots. I aleshores vaig haver de començar a retallar per ajustar-me a la que havia de ser la col·lecció, perquè, esclar, forma part d'una col·lecció. I aleshores això... Esclar, ensupedita, diguéssim.
I tant. Josep, ja per anar acabant, hi ha algun problema que en aquell moment s'hagués de resoldre, que encara avui estigui pendent?
En fi, em penso que va quedar molt clar divendres passat, que això em va parlar en Pere Macias precisament, i en Secret li va estar-hi també d'acord, que varen l'habitatge. L'habitatge social, es varen fer unes polítiques que després el que varen explicar ells és que es varen fer unes polítiques de poder comprar habitatges o llogar-los durant un període de 30 anys, i és que aquell període de 30 anys ha passat, i els habitatges que allò havien de ser social, doncs s'han tornat propietaris. I ja torna a haver-hi mancança d'habitatges socials de lloguer.
La història que és cíclica. Josep Murlà, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui als 5 minuts més. En recordeu, si en voleu saber més, dins el marc dels quaderns d'Història d'Olot ja trobareu Transició i Democràcia, l'última proposta de l'historiador Josep Murlà. Una abraçada gran.
A vosaltres, gràcies.
Adéu, bon dia i bona hora.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Esports, l'hoquei Olot lluita contra tot i s'endú la victòria davant l'Alcobendas per 4-3. El primer duel del 2025 a la Josep Jou ha tingut de tot, gols, alternances i polèmica. L'equip de Ràfols i Piera va ser capaç de remuntar fins en dues ocasions un marcador en contra. Reconeixen que van patir.
Hem sabut patir i al final doncs hem estat una mica més encertats que ells. Els partits així al final pot passar de tot i hem tingut doncs l'encert i després també en Guillem amb l'aturada de l'última directa doncs per poder-nos endur aquests 3 punts que són molt importants per acabar aquesta primera volta.
Ferran Sacresta amb un gol a falta de 2 minuts va donar la victòria a un conjunt olotí que tanca la primera volta amb 21 punts i a només un de les places d'ascens.
Per als vídeos que havíem mirat sabíem que defensaven amb 2 jugadors a dalt, per això hem estat enfonsant la bola. Els jugadors l'han interpretat bé i hem aconseguit un gol també en superioritat. Al final la qüestió és anar creixent, ens havíem marcat estar al grup de dalt, ho estem fent, hem fet una primera volta molt molt bona que no ens dona res de cara a tot el que queda temporada, però sí a complir aquest objectiu i a pensar doncs, que de moment fins a el que portem a dia d'avui doncs, les coses estan sortint molt bé.
Els esquiadors tornen a fugir del Papus que vaguen per les pistes d'esquí de la Vall de Núria. Un centenar d'esquiadors han participat en una de les activitats més emblemàtiques de l'hivern. En David Codonya és responsable d'activitats i esdeveniments de Vall de Núria.
La nit del Papus és aquesta esquiada nocturna que està lligada amb el concepte dels papus. Els papus és aquesta figura fantasiosa, no? Una miqueta aquest el mal, no? Que representa el mal, no? I el que fem és aquesta nit doncs cridem els papus per foragitar aquesta sensació.
És una de les activitats, com dèiem, més emblemàtiques del Pirineu gironès.
Fa temps que no revises la vista? Ara és el moment perfecte. A Opticalia Olot t'ajudem a trobar les ulleres ideals per a tu, amb unes ofertes especials per començar l'any amb bon peu. Aquest hivern, dona-li als teus ulls l'atenció que es mereixen. Demana cita. Ens trobaràs al Cor d'Olot, a la plaça Clarà número 12. Perquè a Opticalia, el més important, ets tu i la teva mirada.
I encara un apunt més. Ridaura ha renascut d'una d'aquelles experiències que realment et deixa esgotadíssim, que és una guerra virtual. Ridaura reuneix desenes de jugadors en un torneig de Wargames. El local social del poble ha acollit partides que simulaven una batalla o fins i tot una guerra. Des de l'entitat organitzadora, Garrotxa Mitjana, han reivindicat sobretot el paper de la llengua catalana en aquest sector. En parlarem àmpliament en els propers dies. Nosaltres ho deixem aquí. Que passeu un molt bon dilluns. Fins demà.